a Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Quart d'onze del matí. És divendres, és 28 de novembre, el nostre habitual temps de família des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barraveig, número 16. Saludem a Román Pérez. Román, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Estàvem considerant durant aquests dies, doncs bé, l'abans i el després del naixement d'un fill i d'una filla, aquelles renúncies, aquella balança que compensa la felicitat i l'alegria, davant d'aquelles qüestions a les quals molt probablement els pares també hauran de renunciar respecte a la vida anterior al naixement del fill o de la filla. I fins a quin punt ens deies tu que d'entrada qui renunciava més era la mare més que el pare, o almenys molt sovint. I sobretot en el primer any. Sí. I que això d'alguna manera també podia provocar que des del punt de vista de la relació de parell i des de l'administració dels sentiments, això s'hagués de reposicionar una mica amb l'avinguda d'una criatura que centra l'atenció de tothom, no?
Sí, i dèiem que si bé això, diríem, és inclús la intenció dels pares, hi ha circumstàncies de la vida que fan que això quedi atravessat o influït per aquestes circumstàncies, no? I així com dèiem de que ja va bé que els pares, diguem, no aboquin tal qual, no, les seves o preocupacions o pors o angoixes o circumstàncies personals, sobretot sobre els nadons, però en general sobre els infants, diríem que hi ha circumstàncies que van més enllà de les, diríem, de les quotidianes, que efectivament afecten els pares i els afecten profundament, amb la qual d'alguna manera això també marcarà les dinàmiques i les circumstàncies dels fills, com ara, no sé, des de malalties, coses que els hi passin als propis pares o altres familiars. I diríem que dic per algo que havíem parlat no fa gaire, de la importància de dir les coses també, no?
O de no dir-les.
Sí, efectivament.
O de no dir-les.
Perquè diríem que si són coses profundes que afecten els pares, això, encara que no es digui, és copsat pels fills.
O sigui, encara que els fills tinguin una edat que pels pares els pugui semblar que no ho entendrien o que no se n'adonaran... Que...
A veure, que no ho entenguin ja pot ser.
D'acord. Que no se n'adonguin, mentida.
Exacte, que no se n'adonguin difícilment.
D'acord. Potser no ho sabran interpretar,
aquí
però
està.
Se n'adonaran que alguna cosa passa en els pares perquè no estan com sempre.
Clar, clar. I aquí està, no? que fins i tot poder dir alguna cosa d'això que li passa a la mare o que li passa al pare, inclús al nadó, poder parlar-li i explicar-li, no, que avui la mama està, no, una mica trista o no té gaires ganes de jugar, potser ell ho notarà, fins i tot amb el nadó, són coses a poder dir-les.
Ara ens ha cridat una mica l'atenció aquest exercici, perquè si de vegades, de grans, ja no ens ho diem tot per por el que pugui passar o com pugui ser rebut, és clar, tampoc ho farem amb el fill o la filla.
A veure, dius que entre adults...
Sí, moltes vegades entre adults ja no s'acaba de dir tot.
Bueno, és que tampoc és qüestió de dir-ho tot. A veure, tot no pot ser dit. Tot no pot ser dit. Però diríem, però entre dir tot i no dir res, no?
S'ha de poder dir alguna cosa.
Alguna cosa que doni compte, és a dir, paraules que donin compte de la situació que el fill està sentint o està copsant o està percebent, i que també, inclús el nadó, pot percebre que li diuen coses, no? Que alguna explicació li donen, que és algo que està enunciat d'alguna forma, que en funció de l'edat podrà comprendre
més o menys, no? Això a vegades és una qüestió de caràcter, Roman. Hi ha persones que saben diferenciar absolutament les sensacions interiors amb la projecció de la imatge exterior davant els altres, i que gairebé ningú se'n pugui adonar que determinada persona pot estar passant per un mal moment, i en canvi la seva, diguem-ne, imatge pública o la seva expressió pública sigui com la de sempre. Hi ha persones que són capaces de diferenciar absolutament aquests dos àmbits, i hi ha persones que a la primera de canvi que tenen un mal moment no ho poden evitar, i pum, tothom se n'adona que està passant un mal moment. No?
Sí, se n'adona
o expressa o no pot evitar-ho, sí, per dir-ho, sí, així. I això, no?
Sí, efectivament, són trets de caràcter i maneres de funcionar respecte... Però això no és públic. Això és lo íntim, és lo privat, és lo més proper, no? Aleshores, no, un pot dutxar-se, sortir net i polit a fora, però diríem que a casa els calçotets es veuen, si més no, quan surten de la rentadora.
Però vull dir, el fill o la filla poden veure el pare o la mare plorar pel que sigui, per exemple, i que no passi res.
A veure... algo li passarà, és a dir, un fill que veu...
Que no passi res en el sentit que els pares no se n'estiguin, per dir-ho d'alguna manera, pel fet que puguin haver els fills o no.
Bueno, a veure, aquí està.
A veure.
Aquí està el punt. Diríem, el que hi sigui la necessitat de plorar, deu haver un motiu clar, no?, que produeixi aquesta necessitat. Ara, que això pugui passar en algun moment davant del fill, dius, vale, no és tampoc una cosa per anar fent com deixant
anar,
sí, i deixar-se anar com si no hi fos. Mm-hmm. El que passa és que...
Però vols dir, no es tracta de contenir sempre les emocions?
O sigui, no plenament, però tampoc deixar-les anar així, no? tal com venen, perquè de vegades són molt intenses i són coses que el nano no sap com gestionar, no sap, nota, diríem, l'afecte i el dolor, però no saben a què lligar-ho o com explicar-ho, i poden fer tot tipus de lucubracions al respecte.
Perquè aquesta frase tan clàssica, Roman, de no cridis que hi és o el nen davant o la nena davant, tal, diguem-ne, demostra fins la validesa d'aquest raonament, no?
Sí.
Hi ha determinades coses que davant...
Efectivament, que no són per... Ni
que no per són ni... per criatures, per dir-ho
així. Sí. No, o que formen part de la situació personal o de parella, o coses d'adults que no convé.
D'acord.
Es
pot dir així, no convé.
No convé. Perquè el nano ni té massa recursos per entendre en tota la seva dimensió el que hi ha, ni té idea de com es pot resoldre això. I diríem que els nanos, a veure, si amb un amic que el veus patir, estàs pensant com pots fer per ajudar-lo i de quina manera, doncs un fill amb la mare o amb el pare, encara més, no? Voldria inclús...
Perquè hi haurà una qüestió instintiva per part del fill o de la filla, de voler ajudar.
Efectivament. Però, no? per
és dir, el sentiment hi serà, una altra cosa és que, evidentment, generarà una frustració perquè no es pot ajudar de cap manera.
Veus, per exemple, podria generar frustració. Sí, sí. Ostres, no sé...
Mm-hmm. Els pares estan així, no sé què fer.
Sí, o no sé fer feliç a la meva mare o al meu pare.
D'acord, de la mateixa manera que el fill o la filla pot pensar, a veure si serà per culpa meva que estan enfadats o alguna cosa.
També.
També.
És a dir, que de vegades... és una manera no massa bona, però és una forma de tranquil·litzar-se, de dir, no, això és perquè jo, el que sigui, no? I s'atribueixen a l'estat, lo qual, per altra banda, també obre, si és així, doncs també tenen en la seva mà el resoldre-ho.
D'acord, perquè ara, a partir d'aquí, em venia aquella frase també tan clàssica de veus, has fet enfadar la mare, ho has fet enfadar el pare, ho has fet, ho has provocat, total.
Sí, però quan són situacions que
tenen
enfadar,
la causa, diguem.
Efectivament, quan la causa és el nano, no, sí, si és, és.
És.
I ja es pot dir... no? Inclús si es pot anar més enllà del pur enfado, també. Mm-hmm. Diríem.
És a dir, que el nano ho passi malament arran d'un fet que ha estat causat per ell mateix i que ha enutjat el pare o la mare, això és una cosa.
Sí.
Que el nano ho passi malament perquè està contemplant una discussió dels pares davant de la qual no pot intervenir de cap manera, això és una altra cosa.
Sí. I a més que hi ha sensibilitats diferents, hi ha nanos que, per exemple, pateixen molt lo de les discussions, encara que siguin de política, no, no, o de futbol, no li importa mai, o sigui que
és a dir, que no us hi entra massa al cap veure sons pares discutint-se o amb...
Sí, o sigui, genera com una sensació d'inseguretat, no? Fa com certa por, no entenen per què, voldria que hi hagués, diríem, un ambient més... I són coses, això, en aquest sentit, dintre del possible per tenir cura o per mirar d'estalviar-li. És que aquí està, és estalviar-li coses que... Ara, hi ha coses que no poden ser estalviades. No?
Posem un estadi més amunt. S'han d'estalviar, diguem-ne, moments traumàtics? El nen o la nena?
A veure, home, això sempre... No sempre, però ara ho parlem més des de la banda de que qui viu el moment traumàtic mm-hmm. és el pare o la mare.
D'acord, ho dic per si d'alguna manera els pares i la mare s'han d'estalviar processos traumàtics en favor dels fills. Aquella eterna cançó de les parelles que aguanten per mort del fill o la filla.
Bueno,
això és una altra cosa.
Això és una altra cosa, no? Quan és en el marc del vincle de parella, té un altre signe, no? Ja diríem, és diferent, Són coses que la parella haurà de veure com la porta, com l'afronta, i efectivament,
ho dic per si d'alguna manera això es pot arribar a cronificar, això de captenir-se de situacions tenses per mort del fill o la filla, i que això arribi un moment en què s'apliqui a totes les altres circumstàncies de la relació de la parella perquè el fill o la filla no s'afecti.
Sí, però no, el captenir-se de situacions tenses és una situació tensa en si, també, amb la qual aquesta tensió arriba.
D'una manera o altra.
D'una forma o altra. I, a més, no només... O sigui, els silencis, per exemple, també diuen molt. No? Les absències, és a dir, el retenir-se, doncs també retenen altres coses i no surt, diríem, ni la frescura ni l'espontaneïtat, ni de vegades ni la joia, ni les ganes. Aleshores, això també es nota, per més que s'estigui retenint, o que en la pròpia retenció també denuncia mm-hmm. o mostra alguna cosa. Però dic perquè de vegades, o sigui, no... Hi ha com ser ideal de justament, no?, de tenir els fills entre cotons i els pares com allà posant l'esquena i tirant-s'ho tot a l'esquena. Dic perquè de vegades fa molt mal això. No? Els pares es culpabilitzen com de no haver retingut prou.
Sí, 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 sí.
I no és això.
Però això deu anar a edats, també, no? És a dir, els pares poden pensar que un nen de 3 anys, de 4 o de 5 no entendrà la majoria de les coses del món dels adults. Clar. Poden pensar i tindran raó.
I tindran raó.
D'acord.
Sí, i els adolescents, mira, segons com, també... tres quarts del mateix, sí, d'una altra manera.
D'una altra manera.
Sí, ells tenen una comprensió pròpia.
D'acord.
Molt
que no ho entenguin no vol dir que no ho sentin.
Aquí està.
O que no hi participin.
Aquí està.
O que no us afecti.
Sí, no. És a dir, que a l'adolescent, per exemple, se li pot dir, no, més clarament, no, que s'està passant un mal moment, o que ha passat això amb l'avi, mm-hmm. I donar alguna explicació de l'estat d'ànim, que això no li traurà el cert patiment, una certa preocupació, però sabrà de què, si més no, no? De què va la cosa. I inclús se li pot demanar que en alguns camps o en algunes coses, o sigui, si s'han d'introduir alguns canvis circumstancials o no, demanar la seva implicació, la seva participació.
Però abans de l'adolescència, amb un nen de 4, 5, 6 anys, 7, 8, 9 o 10?
Bueno, potser també toca dir-li que avui no anirà al parc. O en comptes d'anar al parc amb la mama, com va, quan surt, pues anirà amb l'àvia. O no anirà. O no anirà, perquè la mama no es troba bé. I no, jo poso l'exemple d'aquella senyora que tenia un nen molt mogut i cada vegada que anaven al parc era, no, la noia corria amunt i avall darrere del fill i es va trencar una cama i clar, i desesperada pensant, ja veuràs tu ara com ho farem, jo amb les crosses corrent pel parc no podré, doncs va deixar de córrer el nano, però ipso facto ja, ella seia, deixava les coses i deia, escolta, poses d'aquí un nano petit de dos anys i mig.
Vols dir que no va caler cap mena d'advertiment, no, perquè d'una forma instintiva...
Ja veia que ella no podia córrer darrere seu. Aleshores, quin sentit de córrer tant si la mare no vindrà a contenir-lo?
Això deu ser una mica l'ideal de l'assumpte, no?
Això són regulacions.
Que perquè, esclar, això jo he de pensar, jo no li he dit res, i d'una forma instintiva ell entès que jo no puc seguir-lo, i per tant, com que no puc seguir-lo, ell vol estar amb mi, i la manera d'estar és així.
Sí, és que l'evidència, o sigui, la mare podrà dir alguna cosa, però diríem, per més que... O sigui, això és obvi, és un fet.
Sí, però esclar, hi ha tantes coses òbvies que es poden intuir sense paraules, però que moltes vegades, segurament, l'especialista també hi deu haver caigut en més d'una ocasió, que hi ha persones a qui se'ls ha de dir les coses perquè, si no, no les acaben de començar.
Està bé, sí.
En canvi, hi ha persones en què no cal dir res.
També.
I que d'alguna forma entenen o pel que sigui, o arriben a copsar les necessitats de l'altre sense necessitat de preguntar res.
Sí. Sí, i però també el que sí sempre convé és poder passar-ho per la paraula, si més no el reconeixement, no? De justament d'aquest bon fer o d'aquesta consideració que està tenint.
Allò que has dit sempre,
Sí, sí.
Si el fill ha canviat, doncs agrair sempre totes aquelles coses que...
Sí, per agraïment i per reconeixement, no? Perquè, diríem, just per correspondre també al gest o al que està fent el fill. I que això pugui ser dit, pugui ser parlat, pugui ser reconegut i valorat, que també els fills necessiten, no? Tenir aquest reconeixement dels pares.
No sé si més d'una ocasió els pares poden dir, home, com podem administrar nosaltres allò que li direm al nen o a la nena, si la feina és nostra, per administrar-nos nosaltres mateixos els sentiments davant de situacions especialment difícils.
Clar. Sí, és cert.
És clar, com a vegades hem dit, no sé, en processos de separació o en processos que impliquin, diguem, un cert dolor mutu, aleshores això com s'administra, com es projecta o com s'intenta aïllar de totes aquestes qüestions el fill o la filla.
A veure, justament, aquí crec que amb aquesta paraula ens acostarem més, no? L'aïllament no és possible. No hi ha aïllament, és a dir, perquè hi hagi aïllament no ha d'haver-hi relació. I clar, o sigui, és la pitjor de les tessitures, diríem, no? És a dir, que vinculació...
Feu el que feu, se n'adonarà d'alguna manera o
sí,
altra.
Sí, i diríem, no? la tristor, el dolor, la preocupació... una cosa és que, o sigui, entre l'extrem de l'aïllament i de vessar-ho tal qual, hi ha intermitjos. És a dir, i és veritat que és dolorós per als pares parlar de situacions doloroses, però diríem que no parlar-les ni li treu el dolor ni resol la situació i deixa el nano en una major indefensió davant del que passa.
Cridem l'atenció perquè l'alegria no l'administrem mai, l'alegria s'encomana.
Sí.
I no fa falta administrar més o menys alegria, és igual. No, això sempre ve de gust, no?
Sí, i de vegades els fills pregunten, no? Però per què estàs?
Per què estàs content i tal, no sé què.
No? I bueno...
El pare li ha passat el que sigui o la mare li ha passat el que sigui.
Sí, és més fàcil de dir, de parlar d'això.
Sí, està clar, és evidentíssim, no? Sí. Però en canvi a l'altre costat, aquí és on hi ha.
Sí. Sí, però dic que perquè de vegades sembla, no? Jo sé que sembla una mica estrany dit així, però són com concepcions, com si el fet de dir-ho fos el que fa mal. I no és això. No és, a veure, si fos un invent, sí, seria una crueldat directament, no? Però si és donar comptes d'algú que està passant d'una forma més o menys adequada a les possibilitats del nen, a l'edat i a les circumstàncies, no, que el nano en aquell moment plori o que manifesti, no és fruit de les paraules, és fruit de la situació. Les paraules intenten acompanyar, explicar...
Mm. O sigui, si als pares els passa alguna cosa, el fill o la filla ho ha de saber d'una determinada manera. Si es passa alguna cosa en el temps, eh? Si es passa alguna cosa en un moment determinat, però si es passa alguna cosa en el temps, el fill o la filla ho ha de, ho ha de poder saber.
A toro passat?
No.
Sí. Sí, o sigui, perquè ho sabrà.
Perquè ho sabrà.
Ho sabrà.
I ho interpretarà, hem de suposar, a la seva manera i de la forma més...
Sí, i es trobarà, diguem, no, com per fora de la situació, però estant-hi afectat, exacte. No? Aleshores, el poder saber de què és el que està passant, tenir alguna paraula que expliqui, encara que de vegades no expliqui massa. No
expliqui això, tot. On s'ensenya la mida justa?
No.
No n'hi ha la mida justa, eh?
La mida justa s'ensenya practicant, no? S'aprèn de l'experiència. I, diríem, atenent molt als ritmes i a les necessitats del fill, no? És a dir, no cal explicar-ho tot, sí dir algunes coses i esperar també
les respostes?
Sí, les reaccions, les preguntes. I a més, el deixar clar que és una cosa que es pot parlar. Que si no, de vegades també, no, hi ha la pretensió d'en una sentada
explicar-ho
tot. I no. És com lo de l'estatut, no? S'ha d'anar i dale, i dale, no? I tornant a passar, i sobretot això, que el nano senti que els pares tenen la disposició de parlar amb ell, d'explicar-li, que el tenen en compte, que se n'adonen de l'afectació.
Seria bé com si es diguessis, és igual com es digui, de fet, el cas és que hi hagi voluntat de dir-ho.
Sí,
sí.
Exactament, disposició.
Perquè ja es trobarà la manera...
Sí.
Però si hi ha la disposició, això és fonamental.
Això canvia, diríem, no canvia la realitat, però sí canvia la manera de processar-la o la forma en el que el nano pot anar visquent-la i sentint-se... No, perquè no hi ha cosa pitjor per un nano que
sentir-se no, que desplaçat?
Que està sentint coses, i que no sap, vaja, exagero molt, però si són al·lucinacions... si és que ell està tarat i està percebent coses que no són, o si això o s'atribueix la causa, aleshores...
Sí, que a casa passen coses i no sap què passa.
I no sap què passa. I ja de vegades només el fet de dir sí, passa alguna cosa, l'altre fa... Uf, bueno, vale.
Però
diríem, en aquest sentit és tranquil·litzador.
T'ho preguntava per una bestiesa o no. Aquestes festes per molts pares poden resultar especialment dificultoses.
Sí.
I potser sí que hi haurà una certa necessitat d'explicar als fills que aquestes festes potser no seran com la de l'any passat o com la de fa dos anys o...
Sí, aleshores, la qüestió és com es va arribant a això. De vegades, el que sí és cert que amb els nanos tampoc no convé massa anticipar...
El que passarà.
Sí, excessivament.
D'acord.
No? Saps? Perquè l'adult sí que ho sap. I l'adult sí que planifica, és a dir, no? Ja està pensant com serà, ja sap que no seran, ja... l'infant, bueno, va diferent, s'ho va trobant.
És un bon consell, aquest.
Sí, són... Això, de no anticipar-se massa. No anticipar-se massa. Els que viuen més en el cap són els adults, els nens viuen més la quotidianitat.
Ho dius perquè d'alguna manera no cal anticipar-se massa, perquè tampoc per un nano això necessàriament ha de ser un drama per res.
No. I a veure, començar a viure el drama dos mesos abans
no té raó de ser.
Exactament, no? És com fer... Ara, tampoc és perquè no necessitem tots vestim pel dia de Nadal i diguem anem a casa de l'àvia, diu no, anem com... no anem a no sé on. A veure, tampoc és això, però que diríem, de vegades sí que hi ha nanos que són més anticipatoris i ja estan, i clar, si se'ls veu que s'estan muntant, diríem, tot una idea de com serà, i que ja es veu que aquesta idea no serà, doncs sí començar a introduir que no serà. Però això és quan potser això és el difícil, no? Anar seguint una mica els ritmes que marca el fill i cada fill, perquè això és l'altre també, que no és, o sigui, no és una assemblea comunitària, sinó que...
I cada persona és un món.
Sí.
Sí?
Sí, sí, sí.
És bo tractar-ho d'una forma individual? I no que pugui pensar un fill a l'altre, li he dit, o que a mi no m'ha dit, o l'altre sap, o que jo no sé?
Bueno, aquestes coses entre germans poden ser per qualsevol cosa, per un got de llet, o per, o sigui, això no és un argument, diria.
D'acord.
No? Més que individual és particular, no? És a dir, particular en el sentit de l'adequació, i de vegades sí que es pot fer particularment encara que no sigui individual, que cadascú tingui o les respostes o les explicacions que necessiti, o posar l'accent, que amb un em dir-li una cosa i encara que l'altre estigui davant, pel tarannà de l'altre això no és massa significatiu, però per qui ho rep sí. Amb la qual no és individual, perquè s'ha fet, diríem, en el marc de la família, per exemple,
sí.
Però sí que és particular, perquè va per a aquella persona en concret, atenent a les seves característiques.
Si el nen o la nena, diguem-ne, accepta una determinada situació que neguiteja els pares, serà prova d'una... de què? D'una maduresa?
Bueno, dels pares, sobretot, la maduresa.
No? Dels pares en dir-ho?
Exacte, dels pares en dir-ho, i de donar-li l'oportunitat, justament, de tenir estris, de tenir paraules, de tenir una resposta per part dels pares, un reconeixement, i això li dona més elements, de, no de control, però sí d'abordatge, de representació, i madurés, pues sí, diríem que és més elaborat, no? És més ric, té més com profunditat, que si no es queda com en un nivell molt, molt superficial.
Perquè de petits estem acostumats a escoltar coses dolentes o no?
Mira, de vegades,
mai s'està acostumat, oi?
M'has fet pensar en els contes infantils, que de vegades, la veritat, que són coses dolentes.
Sí,
sí. És una cosa...
És a dir, perquè segurament als pares els costa d'explicar, perquè saben que no explicaran, bé, com quan som adults, una cosa que saben d'entrada que no agradarà.
A veure, de vegades no són dolentes, sinó que són sentides. I són sentiments, alguns que, bueno, que no... però, diríem, els nanos experimenten tots els sentiments, no? Els dolors, les decepcions, les frustracions, en la seva vida quotidiana. El fet que els pares també, i que ho reconeguin, i que el nano també, diríem, participi d'això, doncs també li obre més tranquil·litat perquè amb ell li passin coses. Moltes vegades els pares...
Vols dir que el nano acaba pensant, home, si els pares els passa el mateix que em passa a mi?
Sí, si pot passar als pares...
També em pot passar.
Efectivament. I moltes vegades els pares, amb nanos petits, recorren a situacions de la vida quotidiana del nano per explicar coses, no? Diu, saps el que et va passar el dia aquell,
amb
aquell nen,
que
tu et vas sentir tan així i tal... Pues mira, va per aquí, no? És a dir, agafar un referent, una situació referent per al fill, per explicar alguna de la situació dels pares.
Perquè clar, els fills també s'enfaden.
Perquè s'enfaden, perquè pateixen, perquè tenen dubtes, perquè... I aquí, diríem, o sigui, per al fill el més important és sentir-se... atès, considerat, tingut en compte, i diríem, per parlar d'una situació, fer referència a una anterior, que ha estat significativa per al nano, és doblement tenir-lo en compte. No? Que els pares ja copsen els seus sentiments i participen de situacions i el fan partícip d'algunes que són inevitables, així com hi ha molta altra part d'això, o una gran part d'això, de la que no el faran partícip.
D'acord. Ara ens acabaràs dient que això només pot passar si els pares dediquen el temps necessari als fills.
És una qüestió de temps, però sobretot de qualitat del vincle, de forma de vincular-se.
Perquè, esclar, exemples com el que acabes de posar sobre la taula només poden succeir si els pares són coneixedors d'allò que li va passant al fill o la filla en la vida de cada dia, de sí. les relacions que té, dels neguits que pot tenir, de les alegries, del
sí.
que sigui, no?
Efectivament. Efectivament, és que, clar, tal qual, no? Que els pares han de participar en la vida del fill perquè això faciliti fer participar els fills de la vida dels pares.
I, per tant, perquè aquests vincles...
Això.
Facilitin la comunicació de sentiments, siguin bons, dolents, siguin els que siguin.
Sí, la comunicació i també, diríem, com els pares acompanyen el fill en situacions de la vida quotidiana. Hi ha fills que expressen més, o sigui, aquí entrem en tot unes matisacions i varietats infinites. Diríem, els pares tampoc estaran en cada cosa que li passi al fill, ni el fill explicarà cada cosa que li passi, però de vegades ve al revés, no? Escolta, últimament, no, quan surts de col·le, surts amb una carona així, que... No, que t'ha passat alguna cosa, no, és que aquell, que tal, que em fa això, que em fa allò, que, no? I comença a diríem que veus una altra, la percepció dels pares o de la mare. L'altre no ha dit res, però no, la mare diu, li passa alguna cosa.
Però clar, aquest sisè sentit només exercita a partir de l'experiència del dia a dia, no?
Sí, i de l'estar junts.
I de l'estar junts.
És evident si que això per junts, telèfon és més difícil,
és,
no?
És difícil, no?
Sí. Sí, sí, no, és així, que el rozament fa el vincle, però d'haver-hi rozament.
És a dir, lo del roce hace el cariño,
pues
però,
sí.
És així.
Ah, sí, a tot, a tot.
I en el cas dels fills, també, està
també,
clar.
També, efectivament.
Per tant, d'alguna forma, aquells que hagin establert, tots els pares estableixen vincles, però un vincle sòlid serà la millor base per poder expressar qualsevol mena de situació difícil que puguin passar els pares als fills.
Sí. Sí, i diríem que hi tindran les fites, no, que li permetin saber per on anar. És a dir, que les experiències anteriors preparen per les actuals i per les futures, no? I donen recursos. Se sap bastant com funciona el nano, com... I diríem, com ja s'ha parlat de més coses, clar, el problema és que això serà la primera vegada a la vida que es parlarà d'alguna cosa, clar, és difícil, no? Però quan això ja ve en un cert, ja està operant a altres nivells, en situacions més, potser més petites o més quotidianes o més simples, bueno, doncs és el mateix que s'aplicarà aquestes de més complexes o amb més pes o més dures.
A veure si els oients més veterans pensaran, aquest senyor està dient allò de tota la vida, com més estiguis sobre els fills, menys problemes tindràs a l'hora de relacionar-te.
La inversió, dius.
La inversió,
no?
Sí, sí.
Inversió,
sí. És una de les inversions.
És una gran inversió, des del veu. Ara, tot això, que sempre...
Un més un no fan dos.
Exactament.
Ja, això no és una equació matemàtica.
Sí, i que diríem que hi ha algunes circumstàncies dels fills que posen a prova els pares, que si no hi fossin, no? I moltes vegades ho diuen així, és que si no fos perquè és tan no sé què, no? O adolescents que han de posar-se en unes situacions terribles, dius, però per què?
Clar, però això no, si no fos això, seria perfecte.
Sí, aniríem, ens entendríem més o aniríem més bé.
D'acord, però això suposo que també respon a allò que deies tu, que no cercar l'ideal de ningú,
aquí està,
sinó que això surt com surt, no?
Que diríem que sí, que els pares van posant, van fent, i després, bueno, no són matemàtiques.
Bé, llencem l'àmpora el proper dia, però si els pares hi posen voluntat, serà difícil que el surti un ciri trencat, per dir-ho així, amb les seves relacions amb els fills?
O encara que es trenqui el ciri, podrà ser dut i encaixat i portat d'una manera molt diferent. Perquè de vegades els ciris es trenquen per circumstàncies absolutament alienes.
D'acord. A la voluntat tant dels pares com dels fills, vols dir?
Sí, sí.
D'acord.
Sí, que la... No? Que
en sorpreses de la vida, vaja.
Efectivament.
En sorpreses de la vida. Sí. 10:47, el divendres que ve, i seguirem, com no, a partir ja d'una edat més avançadeta. Des del Centre de Reeducació de Vit, al carrer Pau Barrabets, número 16, amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.